ese pedazo de cuerpo de 2 metros y medio que tiene nuestro querido Adam.
Sí, senyor, avui havia de sortir el Juanjo aquí a la pausa d'aquesta meravellosa cançó que ens dona peu a donar la benvinguda a l'Alfons Gorina. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de cinema, comencem parlant de la mort de Ian Holm, que dius, sí, el conec, Ian Holm? Home, sí, l'hauries de conèixer perquè sortia, per exemple, on?
Home, sobretot, si hem de fer els referents més coneguts, doncs El Hobbit i El Senyor dels Anells, era Bilbo, versió adulta, per entendre'ns, Bilbo Bolson, o Alien, per exemple, que era l'androide Ash.
Oh, quina pell de gallina, quan parles d'aquell androide d'Alien. Tu sí, tens un... Digues, digues.
I a Carros de Foc, també, no?, sortia Alien Home. És que, clar, és un d'aquells grans, grans, que no el recordes pel nom, però després comencen a dir-te aparicions a pel·lícules i dius, home, sí.
Sí, sí, no. Un d'aquests secundaris infal·libles, digue-li com vulguis, no?
Anglès?
Sí, crec que sí. Anglès. Perquè, mira, de fet, les últimes pel·lícules que va rodar era les del Hobbit, perquè... es rodaven a Nova Zelanda, però les seves parts i les del Christopher Lee les úniques que es van rodar a Anglaterra en estudi perquè ja era massa gran per fer un viatge tan llarg, no? Mm. Ens ha deixat ara als 88 anys.
Va, Déu-n'hi-do, ha tingut una vida llarga i productiva. Moltes gràcies per la feina feta. Ian Holm, Alien, tu tens alguna teoria sobre Alien, sobre els morts? Què passa?
Doncs mira, que primer va morir el John Hart, que era el primer que moria perquè era el que tenia l'alien a dins. Després va morir el Harry Dean Stanton, que era el segon que moria a la pel·lícula, i vaig dir, a veure qui mor el tercer, perquè, clar, hi ha 2 versions de la pel·lícula. La que recordem de tota la vida, es moria Tom Skerritt, era el senyor, el capità, amb la barba, i tal. Però, a la versió del director, una de les escenes tallades, ens demostrava que Tom Skerritt no estava mort. En realitat, estava capturat i reapareixia al final de la pel·lícula. I, per tant, era Ian Holm, el tercer que realment moria. Doncs ha estat Ian Holm, per tant, si fem cas a la versió que realment feia Ridley Scott, de moment estem seguint l'ordre correcte.
I qui ve ara? Qui li toca?
El pobre ja ha fet Cotto, no? El que va fer... que feia de... va ser un dels dolents de James Bond, era, bueno, el senyor... Ah, l'únic negre de la nau, per entendre'ns.
I és viu, aquest actor,
Sí, és viu, i de fet el Tom Skerritt és bastant més gran, per tant, jo crec que aquí l'ordre quedarà alterat, ja veurem.
Estic veient que també era...
Aquesta quiniela macabra.
Sí, sí, no, és molt macabra, però també he de dir que gràcies a això Sigourney Weaver no morirà mai, perquè mai arribava a morir en aquesta
pel·lícula. És veritat, digues, Maria.
Immortal.
Que estic veient que Ian Holm també posava la veu al xef dolent a Ratatouille. Sí. És que de sobte, no, quan tenen aquestes aparicions a pel·lícules d'animació, penses, ai, que bonic.
doncs sí. I Sigourney Weaver, com està? Fa molt de temps que no fa pel·lícules, no?
Ara està molt enfrescada rodant les 4 seqüeles d'Avatar, que és un rodatge d'aquests que no s'acaba mai, per tant...
Com que 4? Per què 4?
Perquè està previst allò 2021, 2023, 2025 i 2027, i no és broma,
Però perdona, un moment, si només n'han fet una, no?, d'Avatar, sí, i ara en volen fer 4 d'una tacada.
La roben de totes 4 a l'hora.
Per què?
És el que vam fer, ho hem fet algunes vegades amb algunes pel·lícules, això.
Volen passar-ho directament a plataforma, això, directament?
No, serà per estrenar, en principi, s'abarateix costos, bàsicament. En lloc de parar i tornar a començar, doncs ho estàs fent tot d'una
vegada. Però és etern, això.
Sí, no.
No acabarà mai, quan
si no funciona.
James Cameron fent això.
Bé, és que, de fet, tot el tema Avatar és una mica... Recordeu la primera, clar, el protagonista d'aquella pel·lícula, el Sam Worthington, era un actor que estava apareixent en aquell moment, era una futura estrella. Arriben les seqüeles i aquest senyor ha tingut una carrera que no ha anat enlloc. I clar, ara de cop tornarà a ser com el protagonista d'unes pel·lícules molt grans. Vull dir, jo crec que se li ha anat una mica de les mans, James Cameron.
I si no funciona la segona, llavors ara. Que rodada la 3 i la 4 i te les menges amb patates.
Això ho ha dit el Cameron, si no funcionés, que funcionaran, perquè ja faran que funcioni, només estrenarien 2 de les pel·lícules.
Ah, molt bé, molt bé. Sí. Doncs escolta, tot esperant Avatar, que t'he de dir que jo no l'espero per res, perquè a mi la primera ni fu ni fa, no em va semblar que hagués de tenir tant d'èxit, però vaja, a tu et van agradar molt?
No. Ah? No.
Crec que tots pensem una mica el mateix.
A mi em sembla un refregit a sac d'altres, de moltes, per exemple, de moltes altres pel·lícules, de novel·les, de ciència-ficció... No.
Ballant amb llops...
Sí, i va funcionar moltíssim a nivell de taquilla.
Molt, però el James Cameron és un artista del màrqueting. Sempre et fa creure que el que veuràs és una cosa extraordinària i després quan la veus dius, home, Avatar, jo he vist 3Ds que estaven bastant millors que els d'Avatar, o visualment. És una pel·lícula que va envellir molt ràpid, no?
Que per cert, el 3D ha mort,
Sí, sí, totalment.
Ho van intentar per enèsima vegada, perquè des de que jo sóc viu en aquest planeta ho han intentat 7 o 8 vegades,
sí.
I no hi ha manera.
Ho han intentat quan va aparèixer la televisió, quan va aparèixer el vídeo i quan va aparèixer internet. És a dir, intentar crear la cosa de que has d'anar al cine per veure una cosa especial en lloc de confiar en que la gent doncs, ja sabrà distingir sense paranys d'aquest tipus.
Però és com que la realitat virtual ha avançat el 3D per l'esquerra, no? Vull dir, la gent vol el cinema o realitat virtual? El 3D al cinema no li interessa per res.
No, i és incòmode, les ulleres, et mareges, jo què sé.
També hi havia allò del cinema amb olors, no? Això també s'havia intentat.
Odorama.
Una mena de fantasia futurista. Bueno, que a més sortia un món feliç.
Sí, 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 no, però... I es posava una coseta al seient del davant perquè sí. Et llancés una olor segons el lloc on estaves.
I tal.
Això no ho feien al Poble Espanyol, amb una projecció que feien al Poble Espanyol, que sortia un arròs en pantalla i de cop i volta...
Un arròs.
Ai, jo també havia entès un arròs en pantalla.
Li traigo una paella i tu allà.
I tu, una paella. Sí, era més maco, era una rosa i senties el perfum, l'aroma d'una rosa a la sala.
Home, en època de coronavirus, està allà el seient i que de sobte faci...
Una mica de gel hidroalcohòlic a la cara.
Hi havia una escena que el cambrer es tirava un pet...
No, va, per favor. Va, anem al cinema o anem a... On anem, en aquest cas, a plataformes?
Anem al cinema. Perquè avui tornen a obrir alguns cinemes, no tots, ja sí. Aviso, perquè, clar, les grans...
Calla, avui... No puc, però, hosti, tinc ganes d'anar a una sala, eh?
Sí, doncs mira, ja pots fer-ho sí? Aquest cap de setmana, sí. Informa't bé de quins estan oberts i quins no, perquè les grans cadenes, clar, encara no hi ha hagut gran multitud d'estrenes i s'estan esperant a que s'acumulin unes quantes pel·lícules, no? També la setmana que ve comença el Barcelona Film Fest, ja us ho dic ara perquè comença el dijous, per tant, ja motius per anar...
Jo vaig veure el Richard Gere a Gràcia, allà en el Barcelona Film Fest.
És veritat.
I en Richard Gere! Sí. Em va durar la il·lusió 2 segons, també t'ho he de dir, me'n vaig anar a casa, però el vaig veure, mira.
I l'any passat el Jeremy Irons... I, clar, el tema convidats estarà més complicat, de moment, no? Però bé. Doncs anem al cinema i, per exemple, comencem amb Little Joe.
We are entering a new era here. The first antidepressant happy plant.
Ai, a mi m'agraden aquestes coses. Ja ho he sentit, una planta antidepressiva. Això és una distopia? És una cosa amb un futur estrany?
Futur no, però més o menys. El Marc Garriga, el nostre estimat, que li enviem una salutació des d'aquí, va tenir la sort de veure la Cannes de l'any passat, evidentment, perquè l'edició d'aquest any es va cancel·lar, i me la definia molt bé com un capítol de la dimensió desconeguda amb la invasió dels lladres de cossos, en aquest cas amb plantes, no? Jo vaig una mica més allà i et dic que és el Jurassic Park de les plantes, en lloc de dinosaures, plantes. És a dir, éssers vius creats en un laboratori que els hi posen un impediment perquè no se'n vagi a les mans. Recordareu que a Jurassic Park no podien procrear els dinosaures, però, malgrat tot, la vida s'obria camí.
Ara, no? La frase literal és aquesta, sí.
Efectivament. Doncs aquí és pràcticament el mateix. Aquestes plantes estan creades artificialment per segregar aquestes feromones que ens donaran, en teoria, la felicitat. Evidentment perillós, no?, jugar i alterar la natura, i les plantes no poden, en teoria, reproduir-se, però buscaran la manera de fer-ho. Com? Doncs introduint-se en els cossos humans que van captant.
És una mica el dia dels trífids, també, el plantejament de plantes que volen dominar el món, al final.
Sí, a veure, he de dir que sona molt fantasiós, explicat així, o com molt pel·lícula de terror, però és una pel·lícula austríaca que aposta molt més per l'austeritat i per deixar-te amb el dubte de si realment està passant alguna cosa o no. És a dir, silencis...
Vols dir que no és americana?
No és...
Que no és aquella cosa de cara barraca...
Pim, pum, pam,
explosions, no hi ha pensat la planta assassinant algú, no?
Efectivament, allò que sentim que algú ha caigut, no?, i et diuen que s'ha suïcidat i tu ja no saps si és veritat o si l'han empès... Bé, aquest tipus de coses...
Ha sido el cactus!
Sí, sí. La veritat és que està bastant bé, la pel·lícula. Segurament a alguna gent li agradaria que fos una mica més comercial, per entendre'ns, però a mi, com a pel·lícula així inquietant, la compro bastant.
Little Joe, i aquesta es pot veure en alguna sala de cinema i s'hi pot anar físicament avui?
Sí, sí, sí. Sí, està, doncs,
és que se'm fa estrany dir-ho i tot, eh?
Sí.
Que la gent pugui anar al cinema. Avui,
no m'agradaria fer propaganda d'uns sí i uns no, però, per exemple, el Renoir sé que està, no? El Verdi deu estar, també. Doncs podeu buscar aquestes i també Matías i Maxim. Recordareu que ja la vam comentar perquè vam fer una petita preestrena a Filmin, perquè la gent la pogués veure, és la nova pel·lícula del Xavier Dolan, però ara també arriba a les sales. Això barrejat amb algunes de les que es van quedar durant el coronavirus, que s'acabaven d'estrenar i encara pretenen explotar-les una mica.
Xavier Dolan té un grup de fans molt intens, eh?
El Fran allà. Sí, m'ha dit que em baixaria el micro si parlava malament del Xavier Dolan.
No, la gent que li agrada Dolan li agrada molt. Jo he vist alguna pel·lícula i realment té una mirada especial. especial.
No, totalment. I per això, de fet, jo no compro molt l'estil Xavier Dolan, però si alguna cosa bona tenen els directors que tenen un estil és que sempre pots recomanar les seves pel·lícules. Escolta, si t'agrada, cap problema. Seguiràs tenint el Xavier Dolan, igual que jo doncs intentaria evitar-lo si no us ha entusiasmat massa les seves anteriors pel·lícules. Aquí torna ell com a protagonista, a més, i la història és molt senzilla. Dos nois, obligats per exigències d'un curtmetratge que estan rodant, a fer-se un petó, els desperta una sexualitat que no sabia que...
Jo, a mi em va passar això.
Amb Isaac i la Cuesta.
El primer que va rodar Isaac i la Cuesta va ser jo fent un petó amb una altra noia amb un curtmetratge.
Sí, i també...
I et va agradar.
I va despertar la...
Bueno, Adam, és que, clar, a vegades no és fàcil, saps?
Quan un... encara volem recuperar aquella cinta.
Jo, és que em fa por, perquè se m'obre tot un món, saps?
Quants anys tenies?
Un món que també intentava tenir tancat.
Doncs 20, o així, a la facultat.
L'has fet,
bueno, ja. Bueno, però sempre tens dubtes, sempre tens coses allà que dius, vinga, va, sí, som-hi, endavant. Doncs apuntem aquesta, Macías en Maxim, a les pantalles, no?, del cinema. Una pregunta sobre el tema de l'accés als cinemes. Com ho fan? És a dir, X gent a dintre i llavors et diuen ja no pots entrar? Separacions i coses? O suposo que sí, no?
Sí, sí, clar, deuen vendre un número determinat d'entrades i en el cas de que siguin numerades, bueno, ja deuen vigilar, no?, que tothom s'assegui separadament.
Doncs és molt interessant, ja podeu tornar al cinema. Va, sí, digues.
No, anava a dir que avui Fenomena, per exemple, també obre, avui té entrades esgotades, ja, de la qual ens n'alegrem. Doncs,
tu que ets molt de Fenomena.
Però havien deixat unes quantes en taquilla, per si de cas.
Sí.
Bé, com ho sap tot, eh?
Va ser Fenomena, no? Vas posar una persona al seu lloc que es volia colar?
Va ser Fenomena, sí, senyor.
Hi ha una senyora molt gran que t'està guardant tant de a qui li has pagat amb uns préssecs de vinya. Doncs escolta'm, a cinema, aneu al cinema, que val molt la pena, i si no podeu o no us ve de gust, doncs plataformes, per exemple, a Netflix, aquesta pel·lícula que es diu La Red Avispa.
Usted es Olga Salanueva, la esposa de René González.
¿Eh? Ay, no me vaya a decir que le pasó algo.
Argo.
Él ha traicionado.
Això és cubano o què?
Argo.
Quan hi ha 3 G's, és cubano.
Tot i que la que parlava és Penélope Cruz, però està fent de cubana.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Sí, és una pel·lícula de l'Olivier Assayas, que és un director que ha fet pel·lícules com Viaje Sils Maria, Personal Shopper, Dobles Vides, normalment pel·lícules molt més intimistes que aquesta. Aquestes són una mica en càrrec, per entendre'ns. I és una pel·lícula que ha voltat molt per festivals, s'havia d'estrenar en realitat, però amb la conjuntura actual van decidir passar-la a plataforma, el qual deixa una mica el dubte de si ja els hi ha anat bé o tal, no? Perquè és una mica, diré, una mica fallida. La pel·lícula ens explica la història de com a principis dels 90 hi havia molts cubans que marxaven a Miami i en teoria els tractaven de traïdors a la pàtria, per entendre'ns, però en realitat el que feien era infiltrar-se en grups violents anticastristes que estaven fent atemptats a l'illa, no? I ens explica una mica aquesta història. Intenta tenir un to molt narcos, allò, narració, imatges d'arxiu de personatges reals barrejat amb elements de suspens, però els hi surt una mica a mitges, també perquè la pel·lícula és molt llarga i s'acaba ficant en moltes històries que no saps ben bé on van, no? Molt melodrama familiar, també. Ara, el grup d'actors és realment espectacular, Penélope Cruz, Ana de Armas, el Wagner Moura, que era el protagonista de Narcos, Gael García Bernal, Leonardo
Wagner Spadale... Wagner Moura, es diu aquest senyor?
Wagner Moura, sí.
Uau, m'encanta.
Edgar Ramírez, que és l'actor de aquella pel·lícula que vam parlar l'altre dia, Los últimos días del crimen americano, recordeu aquella on ja no deixaven que la gent cometés crims en el futur?
Sí.
Doncs també està en aquesta. I bé, és una pel·lícula més potent de producció, per entendre'ns, que no de resultats, però tot i així, home, és una gran estrena per veure a Netflix.
Ana de Armas ja és una estrella de Hollywood de manera definitiva, eh?
Totalment. Ara és també en Affleck, a més, però és...
Per què sempre passa que hi ha una actriu d'aquí que se'n va allà, comença a triomfar i de cop i volta... té una relació amb un actor. Va passar amb la Penélope Cruz, per exemple, amb Tom Cruise.
Casualitats de la vida.
Bueno, estàs tot el dia treballant la vida, amb la gent, no? Tu i la Maria, què?
Bueno, és diferent. El nostre és de veritat.
Exacte.
Jo estava plantejant...
que és mentida, tu creus? Que és un muntatge?
Exacte. Jo crec que forma part una mica de les regles per acabar triomfant. No només per les dones, sinó pels tios, també.
Bueno, Antonio Banderas i Melanie Griffith.
Allà, no? Vull dir, no caldria tampoc una estratègia de màrqueting gaire pensada.
No ho sé.
I també jo crec que si ets molt famós i sortim algú que no ho és gens, no? Jo crec que la gent també busca una mica la gent dels seus estatus per... per compartir però, mons i universos i codis.
Ana de Armas acaba de triomfar perquè, no dic que sigui el cas, però si jo m'ho plantegés d'aquesta manera i fos tan dolent, diria Ben Affleck ara està, té un relat interessant, està sortint d'una situació problemàtica amb l'alcohol, no sé
ah,
què...
Ah, sí? No sí, ho sabia.
Sí, Ben Affleck.
Ai, pobre.
Sí.
Home, a veure, sempre hi ha hagut pactes d'aquest estil i jo, de fet, crec recordar que em van explicar gent ben informada que en el cas de Nicole Kidman tenien detallat per contracte amb Tom Cruise hem d'aparèixer junts 40 vegades al llarg de l'any, no sé què, tu faràs la teva vida, jo faré la meva, etcètera, etcètera. Mm. No? La veritat és que Ana de Armas és bastant curiós, perquè jo la vaig poder entrevistar fa una pila d'anys per una pel·lícula que es deia Mentires i Gordes, sí. En aquell moment no sabia qui era, m'oferien Mario Casas, no sé què, i vaig triar altres per entrevistar, no? I ara dius, carai, mira on està Ana de Armas, eh? I la vas poder entrevistar, però mira,
molt bé.
Això va com va.
7.500 a Amazon Prime, què passa?
Sí, efectivament, 7.500, que jo no estava segur si s'estrenava o no, perquè Amazon Prime no acaba de dir molt per quins territoris va o no, però finalment sí, s'ha estrenat avui, i a més amb un títol horrible, 7.500, Avión Secuestrado, que dius, home, no era prou sutil, no?, el tema dels 7.500 peus d'alçada o el que sigui. És una pel·lícula tipus United 93, la recordeu, aquella post-11S,
sí, sí.
Una pel·lícula que et feia tenir una angoixa i una tensió, doncs en aquest cas segresten un avió, el protagonista, el pilot, és el Joseph Gordon-Levitt, aquest actor que hem vist al Caballero Oscuro, a Origen, a Snowden, era el que feia d'Edward Snowden, uh-huh. I és el jove copilot...
I per què el segresten? Per diners, per ideologia...
Terrorisme.
Sí, sí. Vale, una cosa ideològica. Vale.
Pur i dur, i vivim gairebé tota la pel·lícula des de dins de la cabina on aquest jove...
Jo ho passo malament amb aquestes.
Sí, ho passaries molt malament ja. Perquè el jove copilot està fora, però té una està dins de la cabina, perdó, però veu una pantalla, el que passa fora, i els terroristes li diuen que obre la cabina o comencen a matar passatgers. Per tant, prepareu-vos per un viatge d'adrenalina i drama, eh?
Doncs molt bé, escolta, aquesta no la miraré perquè em fa patir massa. Anem a alguna sèrie. Home Before Dark...
I'm Hildy Lascaux, and I'm a reporter.
This is for the people who don't believe in you.
Una nena petita que és filla d'un reporter de Nova York acostumada a les investigacions del seu pare que es veuen obligats a tornar al seu poble d'origen a Apple TV.
Sí, efectivament, ja la teniu tota allà i la veritat és que és una sèrie que heu de ser una mica comprensius, no està feta per... és més infantil que per tots els públics, per entendre'ns, perquè vivim tota la sèrie a través dels ulls d'aquesta nena que, acostumada a una gran ciutat com Nova York on hi ha moltes històries, a acompanyar el seu pare, les investigacions, els reportatges, s'ha convertit en una mena de mini-detectiu que, quan es veuen forçats a tornar a aquest poble petit de tota la vida del seu pare, clar, de cop es troba que no té al·licients a la vida i decideix començar una investigació. Però quin és el problema? Que acaba descobrint, investigant aquest crim del passat, que ningú allà al poble vol resoldre, no? Aquestes històries típiques de... és que ningú diu res, ningú en sap res... acaba descobrint que el seu pare està implicat, i aquest és el tema, no?, de la sèrie. Uah. Aleshores, clar, la sèrie fa una mica de rabieta, per entendre'ns, aquesta nena que s'anticipa sempre als adults, que ho sap tot, que és una mica així sabiondilla, però també és molt entretinguda i entranyable. El que passa és que és veritat que no acabo d'entendre molt el to de la sèrie, perquè, vista des del punt de vista de la nena, té moments molt, molt obscurs, també, no? Uh-huh. I aleshores, clar, no acabes de veure per quin públic va, però, en qualsevol cas, la podeu veure amb els vostres fills si estan en aquella edat de crec que sóc més gran del que sóc en realitat.
Ja,
sabeu?
Ja.
Perquè s'identificaran molt amb la nena
tots,
protagonista.
Tots els nens.
I acabem amb una sèrie que es diu Marcella, Netflix, tercera temporada, un gir bastant interessant. Veiem la protagonista rossa i infiltrada, una família de delinqüents, una sèrie irlandesa. Deixa'm dir que jo ara mateix l'estic veient.
I...
sí, sí, sí.
M'agrada
molt el món que retrata, és aquella cosa de los ricos también lloran, però està molt ben feta. Trobo que a vegades...
Però estàs veient la tercera.
Sí, a vegades passa que veus sèries i dius, ai, això no quadra, o tires endavant trossos, o hi ha fallos de guió, de personatge, i trobo que aquí els personatges estan molt ben treballats, és molt solvent, l'ambient està molt bé, i no tires endavant trossos, la qual cosa vol dir que l'han fet bastant bé.
No, a mi m'agrada molt. De fet, normalment no recomanaria una tercera temporada, però és veritat que és molt diferent respecte a les dues primeres. Realment, jo quan vaig veure les dues primeres vaig pensar, home, això no dona més de si.
Correcte.
Però quan veus la tercera dius, home, sí, ara m'has obert tot un món, perquè aquesta detectiu que a les primeres temporades tenia, era com més la gestió dels problemes familiars i tal, aquí està infiltrada amb una banda de criminals que a mi m'agrada moltíssim, no? Aquest rotllo irlandès amb la matriarca tallant el bacallà, per entendre'ns.
Sí.
I és una sèrie que té punts dramàtics, punts de suspens, amb personalitat. A mi ella m'encanta, l'Anna Friel. recupereu una sèrie que es deia Pushing Daisies, Criando Malvas, no sé si la vau veure en el seu moment, tu, Adam, la recordes?
Era raríssima aquesta sèrie, era boníssima també, però era molt curiosa, era una gent que estava morta, o mort, no?
Sí, 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 i tenien la possibilitat de ressuscitar-los un minut perquè diguessin qui els havia matat. Era una història molt, molt curiosa, però estava molt bé.
Doncs mireu, Marcela, jo crec que té una mica el reconeixement que li toca, perquè està entre les més vistes ara mateix de Netflix, no sé si el número 1 o el número 2, i a part si us agrada especialment aquests accents anglesos que no són d'Anglaterra, sinó que són o d'Irlanda o d'Escòcia, que és una meravella les cantarelles que tenen i les inflexions que valen molt la pena escoltar. Gorina, bon cinema, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.